Doncs vinga, seguim aquí en directe a Ràdio Capital, 2:15 del vespre, anem a saludar l'Albert Aparicio. Bona tarda, Albert.
Hola, bona tarda, Marc Clapés.
Com estàs? I avui hem convidat
molt
també.
Bé. Avui amb un convidat de luxe, amb una de les entitats, persona més famosa, jo diria, o sí, coneguda pel món de la meteorologia, no només de l'Empordà, sinó de Catalunya. Saludem a Josep Pasqual, l'observador de l'Estartit. Bona tarda, Josep.
Hola, bona tarda.
Doncs, com deia, tenim un convidat de luxe i esperem en aquest estiu que hem tingut molta calor, doncs sí, una mica saber parlar una miqueta de meteorologia i sobretot de la tasca. Felicitar novament aquí a Josep Pasqual perquè enguany es celebraven 50 anys de l'inici d'observacions meteorològiques,
pluviomètriques, sí,
les pluviomètriques, sí, i ja són 46 anys d'observació de la temperatura del mar a l'Estartit.
Exactament, sí.
Com va començar una miqueta, molt jovenet va començar, oi? Perquè a partir dels 15 anys, 13-14 anys ja tenia algun granet de meteoròleg que li volia sortir, és així?
Sí, de fet, conservo dades des que tenia 15 anys, que encara pràcticament no tenia cap aparell, tenia, si no recordo malament, un termòmetre que havia costat 20 pessetes. Sí. I després, per mirar la pluja, doncs, tenia un pot de conserves que el posava al carrer i quan plovia s'omplia fins allà on fos. I després, en aquella època, la gent gran ho recordarà, que les pastilles, les aspirines, anaven amb un tub de vidre, i jo, en funció del diàmetre del tub de vidre i del pot de conserves, em vaig fer una proveta per calcular, doncs, el litres per metre quadrat i dècimes.
Carai, quins instruments més casolans, però ets una persona de molta precisió, perquè sempre dones les dades amb molta precisió, si pots apurar la dècima o la centèsima, i fins i tot corregeixes la temperatura en funció d'un instrument, si és de mercuri o si és digital, intentar-lo adaptar a que no hi hagi errors de la instrumentació, més enllà dels que marca el fabricant. Tens molta metodologia per l'observació meteorològica.
Sí, sempre m'ha agradat afinar. De fet, els primers anys no tenia massa ben instal·lat tot plegat, tenia l'estació al terrat de casa, però al cap d'uns anys l'estació, el que és meteorològica, diguéssim, de vents i temperatures, pluja i tot això, va començar a funcionar una altra, que era l'esplanada del Club Nàutic, que de fet és la que funciona ara, i com que durant uns anys varen funcionar les dues conjuntament, la que tenia el terrat i aquesta, doncs he pogut recuperar dades mitjanes que, diguéssim, en si no tenien gaire valor, però vaig poder recuperar, doncs, els valors mitjans des dels anys 70 aproximadament.
Déu-n'hi-do. Perquè al principi la relació seria agafant dades a nivell particular o amb alguna primera institució, com el Servicio Nacional Meteorológico, abans de la formació del Servei Meteorològic de Catalunya, de la seva restauració.
Exactament, sí. Primer, de fet, ho vaig fer a nivell particular, amb un esclop i una espardenya. I després ja vaig anar a estudiar a l'Escola Industrial d'Enginyeria Tècnica Agrícola, i quan vaig ser allà, doncs, una de les primeres coses que vaig anar al Servicio Meteorológico de l'època, l'actual AEMET, i casualment, doncs, hi havia un senyor allà que, quan li vaig dir que era de l'Estartit, em va dir: "Coneixes en Ferró?" Jo dic: "Sí, som veïns." Diu: "Mira, doncs, de tant en tant vaig de vacances allà un parell de dies i vaig a casa seva." I això ja, de seguida, ja aquell dia em va donar un pluviòmetre, i al cap d'uns anys, doncs, un termòmetre de màxima, de mínima, i també un psicròmetre, en fi, aparells. I de fet, l'estació encara fa pocs anys es va complementar, doncs, amb una automàtica de l'AEMET, que té sensors, doncs, de temperatura, humitat, pluja, vent.
Aquesta és la que podem veure a prop de la platja de l'Estartit, o la de Recomaure és una altra?
Sí, sí, aquesta és exactament la que hi ha allà, tot i que allà, diguéssim, hi ha encara la manual de sempre i aquesta automàtica.
Molt bé, i pel que fa a aquestes dades que ha pogut recopilar durant aquest temps, hem pogut veure tendències una mica preocupants, no?, que els estudiosos en climatologia, doncs, alerten de que l'augment de les temperatures, no només a l'aire, que tenim diferents observatoris, però sobretot al mar Mediterrani, per falta d'una infraestructura sòlida, podríem dir, és molt valuosa la informació que vostè ha anat recopilant al llarg d'aquests anys. Quina és la tendència? És realment preocupant aquesta tendència que anuncia d'augment de temperatura de l'aigua del mar? I és en totes les profunditats? Perquè vostè observa la temperatura a diferents profunditats, és així?
Sí, els primers anys vaig tantejar allà on podia, on era el millor lloc, Bueno, feia servir, de fet encara faig servir la barca que el meu pare i el meu avi anaven a pescar. Ah. I doncs, o sigui, buscant per una banda, diguéssim, la utilitat de les dades i per altra, doncs, que no fos, que no hagués d'anar a tocar a Còrsega, per dir alguna cosa. I vaig trobar el punt més idoni, amb un punt que hi ha entre els 80 i 90 metres de fondària, per una raó, perquè diguéssim, a la primavera i a l'estiu s'escalfa la capa superficial i la de sota continua doncs, força freda. Per tant, durant bona part de l'any tinc les dades de les dues capes, podríem dir.
I entre aquestes dues capes, aviam si ens pots explicar, perquè la gent que normalment fa submarinisme ja estarà acostumat, però el terme, què és la termoclina? Què és aquesta termoclina? És la diferència de temperatura d'aquestes dues capes o quan es produeix o es veu més aquesta termoclina?
Sí, la termoclina és realment doncs, aquesta diferència de temperatura que dius entre la capa de dalt i la de baix. Què passa? Doncs passa que quan se ve fins al mes de març pràcticament hi ha temporals, hi ha tramuntanes, la capa de dalt i la de baix durant tot l'hivern és força igual de temperatura. Però començant a l'abril, al maig, doncs és una època que ja el sol escalfa força, o sigui, hi ha força radiació solar, i això el que fa és escalfar la capa més propera a la superfície del mar. Però en aquesta època és una zona inestable perquè potser passen 4 o 5 dies de calmes i s'escalfa 2, 3, 4 graus, però amb poc gruix, ve una tramuntana, torna a barrejar les aigües de dalt amb les de 10, 15, 20 metres, o sigui, però no és fins a finals de maig o ja al mes de juny quan se consolida una capa més temperada a la superfície i una de més que continua força freda a nivells inferiors. I quan això passa, doncs, el que passa és que aquestes dues capes tenen diferents densitats i a mesura que avança l'estiu, cada vegada li és més difícil que es barregin, justament perquè una, la superficial, té menys densitat i la de sota és més densa.
Seria com veure l'oli i l'aigua posats una sobre l'altra que separen les dues capes. No? La termoclina seria la zona entremig que separa les dues densitats diferents, no?
Exactament.
Per temperatures diferents.
Exactament. I els submarinistes el que diuen que quan arriben a aquesta capa que van baixant, doncs que passen de l'aigua temperada a la superfície a la de més freda de fondària, doncs hi ha una zona, és clar, de diferent densitat d'aigua i això fa com una terbolesa, com si les imatges, com si fos un miratge, diguéssim, que les imatges diuen que són irregulars, doncs.
Molt bé. Avui que també estem, aprofitant que estem a l'Estiu Capital amb en Marc Clapés. En Marc Clapés és un gran fan i també un meteoròleg, més que té Ràdio Capital.
Jo també tinc el meu estudi meteorològic a casa, també tinc el pluviòmetre, també tinc a veure si fa un vent bufat d'aquí o de l'altre. Jo sóc un gran amant dels temporals de mar. M'encanta el mar, m'agrada molt observar el mar. Sí. I l'altre dia li preguntava a l'Albert, li deia... Abans, jo fa 10 anys, que estava treballant a la platja amb un negoci i tal, feien moltes més propensades, hi havia moltes més propensades a l'estiu. Me'n recordo que hi havia molta més mala mar i ara el màxim que hi ha és el que ha fet aquests dies, això una mica de gregalet, però no gaire cosa. No sé si això va per cicles o per què va això, però jo trobo a faltar més mala mar.
Sí, bueno, no cridis gaire, que els que fan tenen barques i tenen coses per negocis, et renyaran.
Aquests em renyaran, bueno, però mentre puguin sortir amb la xalana, doncs ja va bé.
No, la veritat és que hi ha com una mena de cicles, però també és cert que, diguéssim, presumiblement a causa del canvi climàtic, doncs les capes d'aire de més altes de l'atmosfera s'escalfen una mica més i el mar, per inèrcia, la temperatura no puja tant. Llavors, això, sobretot a la primavera i començaments d'estiu, el que causa és que hi hagi, podríem dir, fins i tot més boires marines, aquestes típiques boires que es formen per...
aquests dies hem tingut moltes.
...d'advecció. Sí. I també el que passa és que hi ha una tendència a l'estabilització del temps durant la primavera, una cosa que no és gaire bona perquè doncs, els cereals, hi ha molts conreus aquests de secà que se refien de les pluges de primavera i sobretot aquí a la part de la costa doncs, jo he detectat que plou menys. Per què? Perquè l'aire s'escalfa més o amb més rapidesa que el mar. Sí. Això vol dir doncs, que... té més capacitat d'absorció de vapor d'aigua, però en canvi en un mar que no ha pujat tant de temperatura li costa més d'evaporar. Per tant, hi ha més estabilitat en època de primavera. En canvi, a la tardor passa el contrari. Per inèrcia el mar és una mica més calent i és quan hi pot haver tempestes doncs, més violentes.
Però ara l'estiu, l'altre dia l'Albert comentava que la temperatura del mar havia estat més alta que mai, 26 i pico de graus.
26,6 graus.
I m'estranya que no hi hagi una levantada no perquè no és propici de l'estiu, però sí que una bona tamborinada i una bona provençada, amb aquestes temperatures tan altes del mar, és estrany que no hi hagi més fenòmens, no?
Sí, de fet, quan hi ha algun fenomen, sí que és cert que cada vegada la gent té més mòbils, té més càmeres de fotos i es fotografien doncs més fenòmens extrems, però sembla que si més no a la nostra costa hi ha una major freqüència de trombes marines o de mànegues, sí. Això sembla que sí que està en augment. Però també passa una cosa, i és que jo, com deia l'Albert, doncs, fa 46 anys que miro la temperatura del mar, com a mínim un cop o dos per setmana, al principi no tant, però ara sí, i encara no, hi ha moltes coses que no els entenc. El que passa a l'estiu és difícil d'entendre. Per exemple, aquests 26,6 graus sí que és cert que varen arribar, però el comportament del mar és que la termoclina està canviant de cota constantment. Per exemple, fa una setmana la vaig trobar a 60 metres de fondària, vol dir que hi havia fins als 50 metres hi havia més de 22 graus de temperatura. Sí. En canvi, fa el dia aquest de la màxima temperatura, aquells dies, doncs era el gruix d'aigua temperada era molt prim, la termoclina estava entre els 10 i els 20 metres, llavors vol dir que no sempre la temperatura més alta representa que hi hagi més calor en el mar. Vull dir, és molt complicat. Sí,
precisament aquests dies que es van registrar la temperatura màxima, una de les coses que teníem era un temps força estable, tranquil, que si haguéssim tingut mar més barrejada segurament no s'hauria assolit aquests valors, però el fet d'una situació més encalmada, més d'estabilitat, sense gran barreja d'aquestes aigües, segurament són les que van propiciar aquest valor màxim en superfície. Però també recordem els teus estudis que reculls del mar la importància de que s'està escalfant també les capes d'aigua fins a 80 metres de profunditat, que això dona una idea del poder, abans parlàvem, no?, de la capacitat calorífica que té l'aigua, no?, d'emmagatzemar aquesta calor més que l'atmosfera, però que això pot tindre conseqüències a les nostres costes.
Sí, sí, exactament. O sigui, el calor aquest amb els temporals i sobretot quan hi ha hiverns freds, que a l'hivern habitualment la temperatura de l'aire és més baixa que la del mar, això fa que la capa superficial se refredi i quan hi ha sobretot absència de pluges importants als hiverns, doncs el que fa aquesta aigua més freda de la superfície es torna més densa i es desploma cap a nivells més baixos. I d'alguna manera, aquest calor que s'ha anat acumulant durant els mesos de més calor s'està transportant cap a nivells inferiors. I això doncs, fa que el mar no pugi només la temperatura superficial, que d'ençà que ho miro jo doncs, és de l'ordre d'un grau, la pujada mitjana a la superfície, però a uns 80 metres de fondària, que és la fondària màxima que tinc estadística, doncs ha pujat també prop de mig grau.
I també de retruc al nivell del mar i el retrocés de la costa. Podem associar-ho, aquest augment de la temperatura, amb un augment del nivell del mar?
Exactament. Aquest augment de temperatura el que fa, de fet el mar es comporta com un termòmetre que o té alcohol o
es dilata i es contrau.
Exactament. No? Vull dir, amb temperatures més altes es dilata més i fa que el mar sigui més alt. Però no només això és el que afecta la pujada del nivell del mar, sinó també el desglaç doncs, de les zones, per exemple, de Groenlàndia, que se n'ha parlat aquests dies, les geleres doncs, de les muntanyes més altes, punts també de l'Antàrtida, doncs tot això amb una part important va parar al mar i també ajuda a pujar aquest nivell del mar.
I recuperant abans que en Marc estava parlant dels vents, si venien de Gregal o de Provences, parlem del vent de Provences, les Provences, perquè estic segur que hi ha molta gent que no ens entendrà què vol dir això de les Provences. Si parlem de vent de tramuntana, tothom ens entendrà. Si parlem de garbinades, segurament també. Però quina és la diferència entre, quan parlem de vent del nord, que podríem generalitzar, tramuntana, quina és la diferència entre Gregal, tramuntana o vent de Provences?
Sí, en realitat el provençal o el vent de Provences està castigat. Està castigat perquè trenca la simetria de la rosa dels vents. Habitualment veiem totes les roses dels vents de ceràmica o la majoria de dibuixos, doncs hi ha els vuit vents i aquest ho trenca. Però el cert és que antigament els pescadors el que menys importava d'un vent era la direcció. Si no, que era fa 100 anys o fa 150, les barques anaven a la vela, per tant, el motor era el vent. Però també havien de distingir quins vents eren més perillosos o més... Per exemple, el garbí normalment, sí, rarament una garbinada doncs, et farà mal. Vull dir, el típic garbí és el de les marinades, no? Vull dir que no sol passar d'aquí. Però el vent de Provences és un vent que està entre el gregal i la tramuntana. És el vent més fred que tenim a l'hivern perquè ve de centre Europa. I a diferència de la tramuntana, doncs, com que part travessa el golf de Lleó, doncs, la transparència no és tan transparent com la tramuntana, però també es diferencia del gregal, perquè el gregal sí que sol portar pluja, sol portar, a més el gregal és un vent doncs, que ve més com d'Itàlia, diguéssim, és més de circulació ciclònica, per tant no ve de gaire lluny, i sol ser molt més humit. Per tant, la personalitat del vent de Provences és indiscutible.
És el meu preferit.
El meu preferit d'en Marc. Seguim repassant aquí dades que m'has pogut facilitar d'aquest 2018. Vam parlar força extensament al llarg de la temporada passada, el supermatí, sobre les pluges que van afectar a bona part de Catalunya i també al Baix Empordà amb inundacions importants a la zona interior. No tan abundants a la zona costanera, però sí que déu-n'hi-do a l'octubre passat va ploure molt. Es van acumular a l'Estartit, tinc les dades, 160 litres per metre quadrat, 165,9 litres concretament, però ho estàvem comparant amb altres mesos d'octubre i sens dubte guanya l'octubre de l'any 1994, els dies 9 i 10, quan es van acumular 324 litres només en aquests dos dies, i en tot el mes d'octubre del 94 més de 600 litres. Ha plogut més d'ençà o és el rècord absolut que tenim de precipitació?
D'ençà que ho miro jo, en un mes és el rècord absolut. Tot i que la tempesta més forta que recordo, si no recordo malament, l'any 91 segur, l'octubre també segur, i si no recordo malament era el dia 26, recordo que amb una hora, o sigui, aquella tempesta que va ser a les 6, a les 7 de la tarda, doncs varen caure uns 125 litres per metre quadrat, però 105 només en una hora.
Ostres, quina intensitat de pluja.
Sí, 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 sí. A part que hi havia, doncs, llampegava, recordo que, vaig passar com la majoria de dies a les dades de TV3 i estava en plena tempesta encara. I en aquell temps hi havia, que ja segur que el coneixes, l'Anna Rius.
L'Anna Rius, sí.
I jo li dic, mira, està plovent a bots i barrals i llampega i no sé què, però no tinc les dades. Home, per què truques? Vés a mirar, i si m'enganxo un llamp, ja li dic. I a l'últim hi vaig anar, i sí, sí. Però és una anècdota d'aquestes. I també, com a tempesta, intensitat forta. Si no recordo malament, el 2013, un dia de juliol, vàrem tenir una tempesta molt forta. De fet, aquestes tempestes d'estiu solen ser molt locals, a lo millor qui fa la Forxella la deixa anar a base de bé i ja no fa res, al revés.
Exacte.
Però recordo que allà amb el pluviògraf vaig mesurar una intensitat de 9 litres per metre quadrat i minut. Durant alguns minuts. Sí, sí.
És molt fort. Preguntava per aquestes pluges i em remuntava l'any 94 perquè hem parlat de temperatures de l'aigua del mar, de l'aire, que també estan en augment, però hi ha alguna tendència pel que fa a les precipitacions o aquí és més difícil dibuixar una tendència?
Sí, és més difícil. És més difícil. Sí que aquesta...
Poder en la forma més que en la quantitat, si cauen més sobtadament...
Sí, sí, hi ha una lleugera tendència, que això sí que ho he mesurat, en funció del dies de pluja apreciable i o sigui, dividint la quantitat de pluja total de l'any pel nombre de dies de pluja apreciable, i hi ha una lleugera tendència, he notat, a pujar la quantitat de pluja per dia de pluja. Però també és De fet, algun estudiant s'haurà de fer algun treball amb temes d'aquests. Una de les coses que estic notant és això que et deia de la primavera, que la tendència és a ploure una mica menys.
A ploure menys quan toca, llavors això pot alterar conreus.
Exactament, sí. Les coses.
Marc Lapés.
Sí, jo també tenia una pregunta, ja que vius a l'Estartit. Jo estic a Sarrià instal·lat.
Sí.
I m'han dit moltes persones que el port de l'Estartit és el que provoca que la platja de Sarrià cada vegada estigui més amb més sorra. Això és cert o no?
Evidentment, això és molt difícil de...
Perquè totes les platges es redueixen la seva dimensió de sorra. Sí. En canvi, Sarrià és un fenomen poc vist, això.
Hauríem de tenir dos mons paral·lels, i un amb el port i l'altre sense, per saber-ho. Jo quasi bé ho atribuiria a una altra causa. I és que, per exemple, entre el Montgrí i la muntanya de l'Estartit hi ha la zona de dunes, que a començaments del segle passat es va estabilitzar plantant-hi pins, i aquesta zona de dunes doncs es anava formant i es anava avançant per culpa de la sorra que la tramuntana aixecava de les platges del Golf de Roses. No? Llavors passa una cosa, que d'ençà del turisme hi ha molt més trànsit de gent a les platges, per tant la platja és molt, molt més remenada, i a part d'això, des de fa uns anys també hi ha la neteja mecànica, que això descompacta la sorra, i quan hi ha tramuntana, amb molta més freqüència aixeca la sorra i se l'emporta. Després, una altra de les coses que passa és que, si us hi fixeu, a les platges aquestes que es vol recuperar la sorra es fan com unes pantalles que frenen el vent i allà s'acumula la sorra. Doncs jo, per mi, és un efecte semblant. És a dir, la muntanya de Begur, de 300 metres i escaig d'alçada, doncs tota aquesta sorra que el vent aixeca de la tramuntana, que ara l'aixeca molt més, amb molta més freqüència, perquè doncs hi ha molt més trànsit de gent a l'estiu que la trepitja, que queda remenada i, evidentment, queda descompactada, i també aquestes màquines, aquesta neteja mecànica, que també ho remena, doncs quan hi ha tramuntana l'aixeca amb més facilitat, i el trobar a la pantalla de la muntanya de Begur, jo, per mi, que això és una de les causes importants.
I també potser abans hi havia també més temporals de llevant que buidaven també més la sorra de Sarrià, deien que els temporals de llevant feien que la platja, almenys de Sarrià, es buidés més la sorra, però ara sembla que hi ha més tramuntanades, potser, que no pas a... altres...
Sí, això s'hauria de veure, no sé si hi ha prou dades estadístiques per...
Ens falta un Josep Pasqual a Sarrià allà tot l'any que ens miri...
Quan hi ha temporals són una mica per tot, però...
Sí, hauríem de tenir la família Florian, que abans sí que estaven allà instal·lats a...
Sí, bueno, ara són més per l'Estartit.
Ara estan més a l'Estartit, no? Sí, ja ho sé, ja. Molt bé.
Molt bé, i Marc, ja que estem, de fet, dintre de l'Estiu Capital, que deu ser un programa musical...
A l'última hora ja et deixo, ja, que et xerris.
En Josep Pasqual també té una faceta de músic.
Home.
Perquè, si no vaig errat, doncs toca amb la principal de Banyoles, a la Cobla.
Sí.
Quin instrument toca?
Toco la tenora per accident.
La tenora per accident?
Sí, perquè jo vaig començar de gran, ja tenia alguns anys, quan, bueno, vull dir que no hi havia les escoles encara de Cobla, i me varen vendre una tenora de segona mà, i més que res perquè m'agradava l'instrument, i el vaig haver de prendre després perquè em va fer gràcia.
Bé, i sembla que, a part de, aprofitant que forma part de la principal de Banyoles, ha portat també a Banyoles l'afició de mesurar la temperatura del mar, i també realitza, és correcte, mesures de la temperatura de l'estany de Banyoles?
Exactament, però això encara és anterior a lo de la Cobla.
Encara
la primera vegada que hi vaig anar va ser l'any 1976, que tenia, bueno, els aparells que, o millor dit, els termòmetres que encara avui dia faig servir, tot i que ara, a més, doncs, tinc una sonda CTD, que és de l'Institut de Ciències del Mar, doncs, que mesura electrònicament, diguéssim, les dades més rapidesa, no?
Sí.
Però jo vaig pensar, ja en aquell temps que mesurava la temperatura del mar, tenia moltes incògnites, no sabia exactament què passava, perquè veia coses, això de la termoclina mateix, que puja i baixa de cota, i vaig pensar, hauries de provar què passa en un laboratori, entre cometes, doncs, amb la temperatura al llarg de l'any. I durant un any, un cop al mes o així, vaig mesurar la temperatura de l'estany de Banyoles i ho vaig trobar tan i tan curiós que encara avui dia ho faig.
Déu-n'hi-do. Doncs acabem recordant que també a la faceta musical de Josep Pasqual, aquest divendres a Sant Feliu de Guíxols, al Passeig del Mar hi haurà sardanes i tocarà la principal de Banyoles. Josep Pasqual,
espera, jo tenia
una altra pregunta amb Marc López que vol aprofitar.
Sí, abans que se'ns en vagi, que ja aprofitant que el tenim aquí, que és una institució del temps, precisament per tornar a la família Florian, que són molt amics meus,
sí.
Sempre m'havien dit que per Santa Anna hi ha gregal. Els gregals de Santa Anna, això sempre m'ho havia dit en Paco i en...
Sí.
I el seu fill en Francesc.
Sí.
Els gregals de Santa Anna, podrem sortir amb la xalana per Santa... No, per allà, aquelles èpoques sempre ja fa gregal. Per què fa gregal sempre per als voltants de Santa Anna?
Bueno, primer de tot, hi ha moltes coses que es diuen i no sé si... suposo que ho deuen haver apuntat. Però vull dir, si te vols entretenir, des de l'any 1972 cap aquí, tinc una fitxa diària,
sí?
Del temps i pots buscar tots els dies a Santa Anna de tots aquests anys.
Sí, doncs ho buscaré. Si no, li diré, no. Paco, escolta, això no era per cert.
No ho trobaràs, però ho tinc escanejat.
Ah,
vale. Portar bueno, una colla de DVDs, sí? Perquè ocupa força memòria.
Molt bé. Doncs sempre jo, en Paco sempre em deia, escolta, que per Santa Anna fa regal. Jo pensava, però com ho sap aquest home? Com ho sap? I devia mirar els seus apunts o alguna cosa, perquè si no, no ho sé pas jo. Com ho sabia això? Ja està, això és un dubte.
Perfecte.
Que tenia.
Doncs moltes gràcies a Josep Pasqual per haver estat aquesta tarda aquí a l'Estiu Capital amb en Marc Clapés. Li donem les gràcies, l'enhorabona per aquests 50 anys d'observacions, que va començar amb el pluviòmetre, per aquests 46 anys d'estudi de la temperatura del mar a l'Estartit i per molts anys més. I gràcies novament per estar aquí.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. Ha estat un plaer.
Vinga, bona tarda.
Bona tarda.